went walking with my mama one day when she warned me what people say. Amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez, sempre tenim garantits els somriures i els riures i el joc i dedicar-nos aquesta estoneta a nosaltres mateixes i aprendre. Sempre aprenem alguna que altra cosa. Maria, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Quin és el nostre lema? Que fa molt de temps que no el reivindiquem.
Que catxis, ja ho tenim per fet i no es pot donar res
mai,
per fet
mai.
En aquesta vida. Recordeu, el nostre lema és riure és cosa sèria.
I d'això ens ocupem aquí cada vegada que ens visita la nostra estimada doctora.
Sí.
El riure serà protagonista, però sí, també els límits avui.
Sí, recordeu que ens dediquem a això, a parlar, com bé dius, dels beneficis del riure i com ho podem aplicar a la nostra vida diària. I d'aquí el lema, riure és cosa sèria. Com veieu, intentem tractar de temes que ens afecten en el nostre dia a dia, en el poder tenir una millor qualitat de vida i en aquesta millora d'aquesta qualitat de vida, doncs el riure és una eina bàsica, important, que tenim molt a l'abast i que podem utilitzar doncs, dia sí i dia també.
És un gran aliat que va amb nosaltres. És que no l'hem d'anar a buscar ni a comprar ni a demanar enlloc. Ben incorporat de sèrie.
Ben incorporat de sèrie. El que passa és que a vegades no li donem el valor, no? que té realment.
I la força, no?
El poder que té. I la força, el poder que té. Ni més ni menys, tampoc no. Però també el té, no? El que passa que, bueno, ens han educat, ens han ensenyat que el riure doncs, és una cosa de segona mà, no? Que no...
De la canalla. Bueno,
de la canalla, que per ser una persona...
Dels beneits.
Dels beneits, molt bé, gràcies, no? Que per ser una persona adulta, competent...
Professional, seriosa...
Exacte, no? Hem de deixar el riure, el bon humor, aquesta actitud més lúdica davant de la vida, no? I bé, això és un plantejament, des del meu punt de vista, erroni, no? Perquè... no està renyit el fet de ser professional amb el fet de tenir una actitud lúdica, sinó ben bé al contrari, com diem aquí moltes vegades, no? El riure ens aporta justament moltes qualitats importantíssimes per després poder-les traspassar al nostre dia a dia, com per exemple la flexibilitat. No? En un món en el que, si és igual, miris cap on te miris del planeta Terra, hi ha conflictes, no? És com aquesta manera que ens volen portar, no? I dic que ens volen portar a creure que la vida doncs, està doncs, plena de conflictes i plena de foscors i plena de perills, no? Aquesta idea de la por, de viure amb por,
encongits, no?
Encongits, desconfiant del veí, no? I hi ha tants llocs del planeta en el que es cometen tantes bestieses, no? Hi ha tants llocs amb guerra. I ens volen fer creure que aquesta és l'única manera, no? I no és l'única manera. Existeix això? Sí, estimats, evidentment que existeix. I també hi ha molta altra part que és molt lluminosa, que és amorosa, és aquesta part nostra que tenim els humans, que tenim les dues parts, la fosca i la llum, no? I només us emplaço a que tireu una miqueta enrere a l'època doncs, del Covid, no? Quan en aquesta època de crisi, no? De moment doncs, molt difícil... Què va passar, no? Doncs la gent va treure tot el bo i millor de dins seu, no? Es va potenciar, doncs, això, la cooperativitat entre les persones, l'estar a disposició, tot això. Per tant, no ens en oblidem d'aquesta part, no ens en oblidem d'aquesta part. I aquesta part, de més de la... Sí, no? De l'empatia, d'aquest sentiment de pertanyença, que sempre dic al grup, a la tribu, perquè recordem que els humans som mamífers i, per tant, com a mamífers que som, necessitem de l'altre. No podem viure en solitari, no? És a dir, necessitem de la comunicació amb l'altre, de la interacció amb l'altra persona, d'acord? Llavors, això ho podem potenciar amb la pràctica del riure i del joc. I no és una cosa que us digui jo, perquè m'hi dediqui, sinó perquè, doncs, primer perquè l'he experimentat, no?
Cert bagatge i certa experiència tens.
Sí, uns quants anys, ja, Però vull dir, i tornem amb el mateix, no? És a dir, no ens creiem tant tot allò que ens diuen de fora, sinó que, sisplau, experimenteu, atreviu-vos a tenir el vostre pensament crític sobre la vida, sobre les coses, sobre també allò que et passa a tu, no? Dóna-li valor a allò que tu sents que t'està passant. No invalidis allò que tu creus que realment necessites, no? I tot això, imagina si són coses serioses, doncs ens ajuda, no? La pràctica del riure. Com us recordo, no? Que sempre quan fem aquests tipus de treball amb grup, amb la pràctica del riure i del joc, el que potenciem és la part dreta del cervell, que és la part connectada a això, no? amb l'alegria, amb l'empatia, amb la creativitat, no? I quan juguem, quan fem sessions de riure i sessions lúdiques, les experiències, els testimonis de les persones sempre són els mateixos, no? Que són: uau, que em sento connectada, em sento que formo part, em sento empoderada, no? És a dir, alguna cosa de veritat hi ha d'haver, no? Quan tantes persones coincidim amb aquest sentiment, no? I tot això, avui us volia parlar dels límits, no? Com el riure ens pot ajudar a posar límits, no?
Que és una assignatura pendent que totes arrosseguem, no? Saber dir no.
Ahà, saber dir no o saber dir fins aquí, És a dir, un límit, doncs és això, és... segons el diccionari, no? Diu punt fins on és possible o lícit que arribi alguna cosa.
Clar. Possible o lícit.
Clar, no? És a dir, amb una cosa física és molt fàcil determinar quin és el límit d'aquesta taula, per exemple, que estem tu i jo ara, no? Doncs físicament el podem tocar, oi? Sabem que si posem el got més enllà del límit físic, què passa amb el got?
Cau.
Cau, oi? Ahà. És molt més dificultós quan estem parlant d'emocions, per exemple, o de coses intangibles, no? Aquí, clar, és molt més difícil. I aleshores, del que es tracta és de poder atrevir-nos a expressar aquests límits d'una manera, doncs, saludable i respectuosa, no? I sí, certament, com bé dius tu, no? No ens costa dir no, I per què ens costa dir no?
Per mil i una raons, no?
Sí.
Per no ferir l'altre.
Ai, mira que bonic. Ah, mira, el primer que t'ha sortit, Per no ferir l'altre, m'encanta. Moltes gràcies, Sílvia. I és cert, quan faig tallers amb grups de persones, una de les primeres coses que surt és això. Ai, és que... I si s'ho pren malament? És que no vull fer sentir malament a l'altre.
Em sabria greu.
Fixeu-vos que interessant, Per què? Doncs perquè ens han educat, nosaltres hem pujat amb aquesta manera d'entendre els límits. No ho sé, a veure si us sona, no? Un exemple molt, molt típic, quan un nen, quan éreu petits o petites i picaves amb un amic o amb el teu germà, doncs segurament heu sentit algun comentari dir: ai, mira que ets dolenta.
No? I tant.
I tant, per exemple, no? És a dir, en lloc de dir: mira, és que no es pega, no? Doncs diu: és que ets dolenta. O allò tant que a mi em fa esgarrifar i diu: mira que vindrà la policia. Us sona això?
Sí,
és que esteu escoltant,
i tant.
Que ja no, és que tenim potser més edats, no? Més edat. O: ai, ai, que li diré al papa. Que tots aquests comentaris, com a infant, des de que som infants, que ho anem integrant, i per tant, clar, que si vindrà la policia, que si li diré al papa, ja comencem a tenir por. No? És a dir, i ens identifiquem: ai, és que sóc dolenta perquè he picat el meu germà, per exemple, no? En lloc d'ensenyar-me que allò no es pega, que és l'acció. No és que jo sigui dolenta 100% totes les cèl·lules del meu cos i tots els dies...
Sinó que era una acció dolenta.
Exacte.
Només l'acció,
que no és...
No la persona.
Exacte, aquella acció, doncs, no està ben feta, doncs, perquè pot fer mal a l'altre, etcètera, no? Clar, què passa amb tot això? Que ens identifiquem, és a dir, m'identifico tota jo amb aquell fet, amb el que sóc dolenta. fixeu-vos que fort, no? Perquè, clar, aquí vaig integrant quin sentiment, doncs, el de culpa, per exemple, no? El de ser una mala persona, ai, és que no sóc una bona germana, o és que no... Sí? Tot això. Clar, aleshores, què passa? Que quan jo em vaig fent gran, no confio en mi mateixa, no? Perquè es barregen les emocionalitats, que és això que tu deies. Ai, i si s'ho pren malament, oi? Llavors, semblaria, la imatge, jo que sóc molt visual, no? A vegades dic, ostres, és com si els adults fóssim infants, o sigui, infants amb uns quants quilets de més, amb unes quantes arrugues de més,
i unes canes.
I unes canes, però que encara som aquell infant, no? Que ens relacionem amb aquesta manera, no? De posar aquell límit. I més de que posar aquell límit seria imposar, no? És a dir, perquè quan... clar, si jo et dic, mira, és que... és a dir, quan jo t'expresso una cosa que jo necessito, no? Tinc tot el dret a expressar-me el que és el que necessito, no? Seria lògic que jo podria expressar...
Sí, sí, és allò de... on fins on arriba el teu límit i on comença... l'espai de l'altre, no?
D'acord.
Aquesta frontera,
d'acord. Que no és fàcil, oi? No és fàcil, sovint no és fàcil. Clar, però no és fàcil, fixeu-vos, perquè ens han educat d'aquesta manera, no? Evidentment, home, imagineu-vos que esteu compartint pis amb una altra persona i el pis, jo què sé, doncs té 50 metres quadrats, no? I la teva necessitat és que tu necessitis ocupar, doncs, jo què sé, 35 metres quadrats, no? Clar, d'acord, aquesta és la teva necessitat. Però llavors, si tu vols viure amb l'altra persona, clar, haurem de veure si l'altra persona es conforma amb aquells 15 metres quadrats que li deixes, no? Llavors, clar, és aquí on hem de fer aquest treball, no? De dir, jo tinc dret a expressar la meva necessitat, que són aquests 35 metres quadrats? Sí. D'acord? Ara, l'altra persona també té dret a expressar la seva necessitat?
També, sí, esclar.
També, oi? Aha. Llavors, quan jo puc expressar la meva necessitat i escolto l'altra necessitat de l'altra persona i em diu, no, és que jo necessito també 35 metres quadrats, no? Com ho fem, això? No? Aquí entraria l'acord, no? És a dir, establir un contracte. Digue-li com vulguis, com establir unes normes de convivència. Per què? Doncs perquè tu puguis sentir-te còmode en aquesta casa, en aquest pis de 50 metres quadrats, i també l'altra persona, no? Veure com ho podem fer de manera que tu puguis sentir-te bé i l'altra persona també. I si es dona el cas, doncs, que no hi ha aquest acord, doncs potser és que... hi ha moltes opcions. O et compres un pis més gran, o potser és que cal viure sola, no? I compartir de tant en tant, doncs, amb alguna persona que ocupi només aquell espai que lliure, no? No sé si potser amb aquest exemple ens pot ajudar una mica més.
Sí, però a vegades no és tan fàcil, no és tan meridià, no? Mm. Hi ha un espai a compartir entre dos, això és com molt gràfic i molt fàcil, no? D'altres vegades és més sutil.
Exacte, tornem a la mateixa, fixeu-vos que també sempre quan parlem...
Moltes vegades és molt sutil, no?
Moltes vegades.
No en tinc ganes o no voldria, però...
Sí,
però... I que acabes verbalitzant, no? Un sí, en comptes d'un sí, però...
Ahà.
O un no, perquè això i allò.
Clar, fixeu-vos, no? Hi ha aquestes dues opcions, no? Hi ha la dinàmica de la persona que... s'imposa i ell, la seva
jo necessito
necessitat...
35 metres quadrats, si es queda tan ample. Això, aquest té un bon ego, eh? Si necessita 35 metres quadrats.
Clar, no? I poso aquests exemples una miqueta
sí,
estripats
i tant.
Perquè potser així és fàcil, no?
I tant, i tant.
És igual, o dona-li un altre exemple. Mira, jo què sé, doncs imagina't que la colla vol sortir aquesta nit, no? La colla de les teves amistats, i demà... Resulta que demà tu tens un, no sé, un programa que has de preparar-te i t'has de llevar d'hora, no? I t'apreten i et diuen, va, Sílvia, que anem a sopar i després sortim una estona.
Seràs l'única.
Seràs l'única.
Plegarem d'hora, no pateixis.
D'acord. Que si et diuen plegarem d'hora, tu, que aquí l'interessant seria que tu poguessis escoltar-te i dir, a veure, jo el meu tope quin és d'anar-me'n a dormir per demà assolir el que jo necessito, cuidar-me, descansar i poder tenir un rendiment adequat a la feina, no? Val, doncs que me'n vaig a dormir, jo què sé, pues a les 12, no? Que aquesta és una necessitat teva, no? Si tu amb els teus amics tu pots dir, mireu, d'acord, però jo a les 12 em desvinculo, no? Aquí hi hauria algun problema?
Depèn.
En teoria no, no? No n'hi hauria d'haver de problema.
Clar.
Ah, aquí està. Ara, què passa, no?
A l'hora de la veritat, el pacte és el pacte, a l'hora de la veritat.
Clar, a l'hora de la veritat què passa, no? Que hi volem imposar, és a dir, i la imposició, imagina't que tu diries, no, com que jo me'n vull anar a descansar a les 12, mira, nois, tothom a les 12 cap a casa. A veure, això seria imposar, no?
Sí.
Per tant, no seria correcte, no seria una relació saludable, oi? I l'altra cosa imposada seria que les teves amistats també et diguessin, oh, va, Sílvia, per un dia que surts, va, si és igual, si ho faràs molt bé igualment, va, queda't, i al final acabes...
Fem l'última.
Fem l'última i acabes anant a dormir a les 5 del matí, no?
Aha. I com ens ajuda el riure a gestionar totes aquestes situacions que es donen cada dia?
Cada dia. Ok, primer, el que fem amb el treball del riure i el joc és que proporcionem un entorn segur. Què vol dir això? Que juguem a experimentar com és això de dir no, fins aquí, fins a les 12, d'acord? Llavors, com que sabem que quan estem fent això estem en un entorn, això segur que no ens hi juguem res, que realment en aquell espai no m'estic jugant la relació amb la meva colla o amb la meva parella o amb el meu jefe, el que sigui, puc experimentar-ho i puc dir, ostres, és que realment...
Soc capaç.
Soc capaç de fer-ho, no? I a mesura que ens anem adonant que som capaces de fer-ho i ens anem entrenant en entorns segurs, després podem anar provant què passa si ho porto a la pràctica, a la
vida real.
A la vida real, no?
És una qüestió d'entrenament, m'estàs dient?
Com tot a la vida, sempre que vulguis canviar un hàbit, una manera d'actuar, que tu no et senta bé, clar, no? Sempre estem al mateix, no? Doncs has de fer moviments, no? Has de fer petits moviments. I la pràctica està clar, perquè a vegades passa, no, jo me n'adono, que això ja és molt, eh? Quan dius, ostres, per aquí tornem, no? Sempre hi ha els que s'enfronten, que llavors hi ha la baralla, no, és que mira, és que la Sílvia sempre vol marxar abans, i no, és que els altres volen que jo em quedi, no? Llavors aquí hi ha conflicte. Què passa amb aquest conflicte? Que arribarà un dia que ja no quedaràs més amb aquella colla d'amics, no? O sempre estaràs al servei del que ells vulguin. Per tant, no seria una relació saludable, no? Llavors, clar, si nosaltres volem tenir una relació saludable amb nosaltres mateixes en primer lloc, per què? Doncs per sentir-nos millor, més tranquil·les, amb més salut. També podem tenir una millor relació amb els altres si sóc clara. I recordeu que la diferència està entre expressar o posar el límit o imposar el límit. Aquesta seria la diferència doncs, a tenir en compte, no? I això, clar, quan estic rient, quan estic jugant, li trec ferro, no? Perquè no passa res, no m'hi estic jugant res, no?
No m'hi va l'amistat de ningú.
No m'hi va l'amistat de ningú, ni perdo la feina.
Ni la feina, ni mil coses bàsiques.
Ni coses bàsiques. Per tant, es tracta això, no?, de practicar-nos en reprogramar el cervell, la nostra manera, el nostre patró de conducta. I, evidentment, que no és fàcil, no? I abans tu em deies, i si s'enfaden, no? Com dèiem, juguem amb aquesta emocionalitat, no? Per tant, quan juguem i riem, ens sentim més segures, més empoderades, sabem més qui som, què volem, no? Que des d'aquest estat de certesa, de tranquil·litat, de calma, de seguretat, jo puc expressar-te a tu d'una manera tranquil·la...
Els límits.
Els límits que jo tinc o que necessito, no?
I d'aquesta manera reprogramo el cervell, entenc, d'alguna manera?
Clar, d'aquesta manera ho reprogramo i, a més, t'ho estic dient des d'un lloc que, per bé que tu em diguis, ostres, Maria, és que ara, si és que si sempre has fet això ara, per què allò, no? Clar, per bé que tu em puguis dir això, el meu centre estarà ferm i, per tant, no em faràs canviar d'opinió, no? I jo et podré dir, entenc que t'hagis enfadat, en podem parlar, podem mirar entre les dues de trobar una solució. Enteneu? És a dir, es tracta d'això de que el que opina l'altre no faci trontollar la teva estabilitat, la teva alegria de vida, la teva salut. Hi ha una faula per acabar, si vols, que és molt curteta, de l'Isop, que es diu El moliner, el seu fill i l'asa, no? Potser la coneixeu. Diu, un moliner va al mercat amb el seu fill, no? Carreguen la mercaderia a l'asa i van a peu, fins que senten com uns veïns es burlen d'ells per anar caminant, tenint el transport, no? L'asa. El moliner llavors fa pujar el fill a l'asa. Llavors, una dona comenta que el fill no té pietat del pare i aleshores el moliner és qui puja a l'asa mentre el nen va a peu. Però, carai, un camperol afirma que és un pare desnaturalitzat perquè, escolta, permetre que el fill vagi caminant i s'esgoti mentre ell va tan còmode, ai, 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 no? Per això decideixen pujar tots dos al llum de l'asa. Fins que uns homes s'exclamen que són, escolta, uns maltractadors per carregar tant el pobre animal. Clar, veieu, no hi ha cap cosa a ulls dels de fora que estigui ben feta. Tant si van a peu, com si puja un, com si puja l'altre, com si pugen els dos. Què vol dir això? Que primer hem de veure quines són les nostres necessitats, quins són aquests nostres límits, i des d'aquest estat, com dèiem, de seguretat, de certesa, doncs poder-ho transmetre als altres sense imposar-ho, recordeu.
Riurem i aprendrem a dir prou. Gràcies, Maria Rodríguez. Bona setmana.
Bona setmana, gràcies.